Al matí, a Ràdio Estel.
Abans d'iniciar l'espai de Tirant pel Dret, l'espai jurídic dels dilluns aquí al matí a Ràdio Estel, ens volem fer aquesta pregunta. Per què hi ha persones que són immunes de manera natural al coronavirus? La veritat és que en aquest punt de la pel·lícula, segur tu que coneixes, doncs, la història de famílies senceres contagiades de Covid amb excepció d'un dels seus membres, o segur que has sentit a parlar de sanitaris que han estat en contacte amb el virus, òbviament, i tampoc s'han contagiat en cap onada de la Covid. I és que, malgrat que portem 2 anys de la pandèmia, hi ha gent que per algun motiu resisteix al contagi, mentre que altres persones, doncs, fins i tot vacunades amb triple pauta, han patit Covid 2 vegades. Existeixen, doncs, aquestes persones que siguin naturalment immunes a la Covid? Doctor Carlos Rodrigo, membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya i també de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doctor Rodrigo, hi ha persones que són immunes de manera natural al coronavirus, com si tinguessin un superpoder?
Sí, segur que hi ha. No és que les tinguem identificades clarament, però totes les infeccions existeix. Això va ser molt cridaner, per exemple, la infecció per HIV, no? Per la sida. Hi havia persones que no la podien agafar. I això depèn de que els microbis, en aquest cas els virus, necessiten per entrar al cos, per entrar a les cèl·lules, s'uneixen a uns receptors. Doncs si per alguna raó una persona, aquests receptors concrets per a un virus determinat, no? Podia ser l'HIV, i pot ser, no? Tenim ben identificats els receptors de les persones per on entra el coronavirus, doncs si alguna persona no la té o té un receptor que és una mica diferent, doncs aquestes persones no tindran la infecció. Aquesta és una possibilitat que seria la pregunta directa, no? Immunes de manera natural, però després hi ha altres persones que tenen immunitat adquirida, no? Que això recentment s'ha demostrat, no? Que persones que han tingut altres coronavirus, no? Perquè hi ha altres 4 coronavirus que existeixen, algunes persones tenen una resposta immunològica és molt bona, especialment bona, probablement perquè l'han agafat recentment, els altres coronavirus, raons que encara no sabem amb seguretat, però que impedeix, no? que entri el nou coronavirus perquè es protegeix d'això.
Per tant, estaríem parlant com d'una immunitat creuada, doctor Rodrigo?
Sí, hi ha algun tipus... Està clar que hi ha immunitat creuada per la gravetat, això està claríssim, no? Perquè la immunitat de fons, no? És veritat que els anticossos que determinem són concrets per aquest coronavirus, però hi ha la immunitat que es parla cada vegada més, no? De la immunitat celular, la dels linfòcits B i T, que aquestes són pan-coronavirus, no? Per molts coronavirus. I pot haver una... Està demostrant que hi ha... no sabem de quin tipus, per quanta gent, què s'ha hagut de passar, no? Si moltes infeccions per altres coronavirus, com... La manera exacta, no? Però sí que existeix immunitat creuada. Sí.
Uh-huh. I una altra seria, entenc, per la variació genètica, doctor Rodrigo?
Per la variació genètica del coronavirus?
De la persona en si, no, que a vegades diem això de, ara, de tot, des de la ignorància, doctor Rodrigo, però dir aquesta persona té una bona genètica, no? Per això...
No. Sí, però això seria aquestes dues raons.
Ah, d'acord, englobaria aquestes dues raons, no? Seria com, clar, el ventall, diguéssim, d'aquestes dues explicacions que ha fet.
Clar, sí, és la genètica, perquè és la manera de ser cadascú, no?
Clar.
Que una persona que té una capacitat de fer una resposta immunològica especialment bona als altres coronavirus que impedeix que entri aquest nou, per un costat, i per altra, les persones que genèticament no tenen aquest receptor, no? O sigui, és, el dir que tenen una bona genètica seria la traducció Roman Paladino, la col·loquial d'aquesta raó. Sí.
Clar, entenc, de fet ens ho ha dit, no? Jo també li volia preguntar això, si existia, doncs, si aquesta superimmunitat es té constància que s'hagi produït davant d'altres malalties, ara ens ho està explicant, no? Com el VIH, hi ha altres malalties que també s'hagi donat aquests cas?
Sí. O sea, per totes, en alguns casos és fruit de l'evolució genètica. Per exemple, hi ha a Àfrica hi ha gent que té una protecció especial a la malària, no? Que hi ha molta malària i genèticament això ha succeït, no? I està clar que les persones que genèticament tenen una protecció o una infecció, no? Que existeix en un moment donat, aquests que... Si no hagués estat aquesta infecció, no, ningú s'hagués adonat, en el moment que existeix, doncs succeeix. Sí, existeix.
Clar, d'aquí també la importància, no, doctor Rodrigo, a aquestes persones immunes, perquè ens puguin descobrir aquelles pistes, no?
Sí, clar.
Que ens ajudin que els ajudin els experts a crear una vacuna a prova de variants que podrien mantenir la Covid finalment a ratlla, no?
o saber, o per un costat, fer aquesta vacuna, o saber en quins persones no fa falta que ens preocupem, quins sí, no? Això també, això s'està estudiant, eh? O sigui, nosaltres, per exemple, formem part d'un grup mundial, internacional, no?, que té el màxim representant és un immunòleg pediatre francès, però que treballa a New York, i que formem part del seu grup d'estudi, diversos grups catalans i espanyols i de tot arreu, i que estem mirant raons per les quals persones que ningú diria que havien de tenir una forma greu de Covid, o sigui, gent jove, sense problemes, malaltia greu, i al contrari, no?, també, perquè gent que teòricament hauria de tenir formes molt greus, no? Recentment s'ha parlat d'una dona de més de 100 anys que va passar l'època de la grip del 18, ha passat aquesta coronavirus i no li ha fet res, o que aquesta dona està clar, super, super estrella, no?, perquè ha passat dues pandèmies.
Supersònica, totalment.
No? Clar, clar, no? I llavors, sí, s'estan estudiant aquestes persones.
Doctor Rodrigo, aprofitant que el tenim aquí al matí a Ràdio Estel, m'agradaria fer-li res, dues preguntes al voltant de les vacunes. La primera, en quin punt està la vacuna catalana, IPRA?
Sí, està en molt bon punt. Tenim dades, informacions, encara són mig confidencials, de què està passant totes les els cribats, no?, d'estudis per les agències europees sobre això, i que és, probablement és serà la primera vacuna europea, a més, no?, perquè cap altra és d'origen europeu al 100%, a més de catalana, europea, i amb molt bons resultats totes les proves que s'han fet fins ara, i esperem que en pocs mesos, abans de l'estiu, però bueno, almenys aquest any.
I ja per acabar, clar, hi ha molta gent que s'està mostrant reticent a posar-se la tercera dosi pels possibles efectes secundaris, no? Sí. Per què és important aquest tercer recordatori, doctor Rodrigo?
Miri, per les persones, sobretot, és molt important per les persones amb alguna situació de vulnerabilitat, no?, que s'ha posat ara de moda aquesta paraula, no?, que tenen més risc per l'edat o per les malalties de base que tenen, no? Miri, les dues primeres dosis s'han posat molt, molt a prop, amb 3-4 setmanes. Per què? Per guanyar temps inicialment, per fer que ràpidament tinguéssim protecció. Però aquest petit interval, no?, de menys de màxim un mes, fa que no sigui molt duradera la immunitat. Mentre que ara, al posar-la al cap de 5, 6, 8 mesos, aconseguirem una immunitat per temps, no? Perquè no se sabia quan duraria la pandèmia, però ja està clar que dura mesos i tindrem el coronavirus uns anys amb nosaltres, segur. I aquesta és la raó, no? Perquè aconseguir no només la protecció immediata, que és el que vam aconseguir amb les primeres dues dosis, sinó que la immunitat sigui més duradera.
Per tant, doctor Rodrigo, això significa que durant uns 2 anys, dos anys, per dir alguna cosa, ens haurem d'anar seguint posant aquests recordatoris, no?, de la vacuna.
No. Ara, el que no sabem, no, perquè no, encara no tenim experiència, és si amb aquesta, no?, tercera dosi ja és suficient, no?, que jo crec que sí, que per la majoria de les persones serà suficient. Ja està, no? Entre aquestes dosis més el contacte amb el virus, no? Perquè això també compta, eh? O sigui que tenir contacte amb el virus i no desenvolupar la malaltia o desenvolupar formes molt lleus, no?, gràcies a la vacunació, doncs no deixa de ser una manera de revacunar-nos, no? Una revacunació natural, per dir-ho d'alguna manera. I això sí que es necessitarà, no?, que la gent tingui aquesta tercera dosi per garantir una immunitat a llarg plaç, a llarg termini, i jo confio en que això sigui suficient per a la immensa majoria de la població.
Doncs, doctor Carlos Rodrigo, membre del Consell Assessor de Vacunes de Catalunya i de l'Associació Espanyola de Vacunologia, com sempre ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès.